Són les 8 del supermatí. Bon dia des de Pals.
Bon dia, Dani. Avui tindrem un matí amb molt de sol.
Avui al supermatí us mostrarem la carta que vam rebre aquest dilluns de l'exconsellera empresonada d'Oleus Bassa. En aquesta carta, la torroellenca ens dona les gràcies perquè li enviem des de fa 3 setmanes un resum de les notícies més importants que passen al Baix Empordà perquè quan les llegeixi es senti una mica més a prop de casa. A la carta, la torroellenca explica com troba a faltar els colors del Montgrí i el mar al voltant de les Medes. Quina injustícia, Dolors, que tu i els teus companys hagueu de passar per això. I que injust és que hi hagi gent que pensi que us ho mereixeu. Són les 8 i 1 minuts, això és el Supermatí, transmet Ràdio Capital en connexió amb Extra FM a Costa Brava i Ràdio Bisbal. I ara sí, Martí Seguer, explica'ns quin temps farà avui.
Bon dia, Dani. Avui tindrem un matí amb molt de sol i a mesura que avanci el dia s'anirà intensificant el vent de tramuntana. Temperatures entre els 3 graus de mínima i, per tant, temperatura freda a principi i a final del dia i màxima de 21 graus. De cara als propers dies, dijous serà un dia amb més presència de nuvolositat i la matinada de dijous a divendres esperem algun ruixat.
Molt bon dia.
Què tal? Bon dia.
Bon dia, Toni Sella, Sílvia Pedret. Aquests són els titulars d'avui al Baix Empordà.
Dolors Bassa explica per carta a Ràdio Capital les seves sensacions des de la presó d'Alcalá Meco. La torroellenca respon a l'enviament d'un resum informatiu del Baix Empordà d'aquesta emissora. Diu que troba a faltar els colors de l'Empordà i que la presó respon a la rigidesa del segle XIX.
Famílies de l'escola La Vila de Palamós no portaran els nens a classe durant 3 dies. Reclamen la jornada contínua. Fa una dècada que el centre vol aquest horari, però Ensenyament no ha inclòs l'escola en el programa pilot que s'acaba el 2019.
Esquerra Republicana demanarà la compareixença de Soraya Sáenz de Santamaría pel Corall Vermell. Volen que la vicepresidenta de l'executiu espanyol doni explicacions sobre les llicències que han donat perquè es pugui pescar corall vermell en aigües exteriors de la Costa Brava.
El govern de Palamós atorga la llicència al Parc d'Aventura de la Fosca. El projecte té un pressupost de 113.000 euros. L'Ajuntament dona un termini de 3 anys als promotors perquè acabin les obres. També s'hauran de fer càrrec de les obres per conservar la massa vegetal i no podran talar cap arbre sense permís.
El cap de la comissaria dels Mossos d'Esquadra de la Bisbal, David Puerta, serà el nou cap de la policia local de Palafrugell. L'inspector és el candidat que ha obtingut millor puntuació global en el procés selectiu per la plaça d'inspector del cos municipal.
El ple municipal de Santa Cristina d'Aro aprova el nou pla d'inversions per als anys 2018 i 2019. L'Ajuntament destinarà un total de 3,3 milions d'euros a prop de mig centenar d'accions.
I avui al Supermatí entrevistarem Míriam Serrano, que és la portaveu del grup de famílies de l'escola La Vila de Palamós que reclamen la jornada continuada. Tot això en el Supermatí, que ara mateix comença. I com us dèiem, Dolors Bassa ja rep les cartes que li enviem cada setmana amb les principals notícies del Baix Empordà. Ens ho ha fet saber mitjançant una resposta que vam rebre aquest dilluns, però que tenia data del 21 d'abril, per tant va arribar gairebé 10 dies més tard que l'enviés, on relata com està sent la seva reclusió a la presó d'Alcalá Meco. Aquesta és la carta locutada per Sílvia Pedret.
"21 d'abril de 2018, presó d'Alcalá Meco. Benvolguts, benvolgudes, equip de Ràdio Capital de l'Empordà. Primer de tot, agrair-vos que m'hàgiu enviat una carta. De fet, les cartes són el que ens apropen més a la realitat i en la vostra, que m'expliqueu notícies de l'Empordà, ha sigut un plaer llegir-la. Aquí, a la presó, no arriba gaire la primavera. Entre les parets grises i l'obscuritat de les normes de rigidesa com del segle XIX, ens costa veure color. Com m'agradaria veure ara mateix els camps grocs del colze, el vermell de les roselles, el gris del meu Montgrí i el blau del mar prop de les Medes. Malgrat tot, estic serena i ferma. De fet, aquesta setmana he fet les declaracions de les indagatòries davant el jutge Llarena i li he explicat ben clar Tot el que hem fet ha sigut seguir el mandat popular del 27 de setembre i en el marc de la llibertat ideològica, d'expressió i opinió i de la política, fins i tot de la llibertat de dissidència. I puc assegurar que no s'ha gastat ni un euro de les arques públiques del departament que encapçalava. També li he dit que reconsideri la presó preventiva d'ara, perquè ell mateix ens va donar la llibertat provisional i sense que canviés cap condició ni els delictes que ens acusaven el passat mes de novembre i haver complert escrupolosament les mesures cautelars de signar el jutjat més proper a la Bisbal cada setmana, per tant, podia demostrar que ni risc de fuga ni possibilitat de reiteració delictiva en cas que pugui demostrar que hi va haver delicte. Però ja veieu, de moment, aquí. Gràcies a totes les mostres de suport de la gent en general, però especialment del Baix Empordà. Desitjo que passeu un bon Sant Jordi. Una abraçada a tot l'equip i un gran agraïment per no solament pensar en mi, sinó per fer-me feliç recordant els meus paisatges. De veritat que s'agraeix moltíssim.
Són les 8 i 6 minuts.
Dolors Bassa.
Són les 8 i 6 minuts, deia.
Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà.
Un incendi ha cremat part de la fàbrica abandonada de Can Coromina de la Bisbal aquest cap de setmana. No hi ha hagut ferits, encara que s'ha hagut d'evacuar una benzinera i dos supermercats propers. L'espai va acollir la fàbrica La Gavarra, fundada el 1911 pel noucentista Rafael Masó amb els germans Joan Baptista i Alfons Coromina. Més detalls, David Parrell.
Doncs sí, aquesta empresa estava orientada a produir ceràmica envernissada per a revestiments i ornamentació arquitectònica. Can Coromina va tancar el 2007 i des de llavors havia quedat abandonada. En declaracions a Ràdio Capital, l'exalcalde de la Bisbal, Òscar Aparicio, ha explicat que els seus elements arquitectònics van ser protegits a través del Pla d'Ordenació Urbanística, el POUM, aprovat en la legislatura passada. Després del tancament de l'empresa, l'Ajuntament va establir converses amb el propietari per tal d'adquirir aquest edifici, però l'elevat preu va obligar a desestimar l'operació. Posteriorment, i amb el vistiplau del propietari, s'havia parlat d'establir un conveni amb altres ciutats europees per fer-hi un projecte d'artesania, però no va arribar a desenvolupar-se.
I ara escolteu aquest tall de veu.
També fora bo que sortís algun relleu, que fos capaç de liderar un projecte nou, i si no és així en parlarem, però en qualsevol cas jo encara no estic ni molt menys ni cansat ni esgotat, però bueno, veurem què passa d'aquí al mes de juliol, agost.
Hem escoltat el cap de l'oposició de Palafrugell, Juli Fernández. Ha obert la porta a abandonar el lideratge de la secció local del Partit Socialista de cara a les eleccions municipals de l'any que ve. En una entrevista a Ràdio Capital, l'exalcalde ha assegurat que voldria que sortís un substitut seu, David Parreño.
Fernández assegura que ell està disposat i disponible pel que li digui el partit. Tot i això, admet que la família també li demana una certa atenció.
Jo vaig ser candidat el 2003, he guanyat 3 eleccions seguides al Palafrugell, he estat 4 anys de diputat a Madrid, a portaveu d'Economia del Govern, he estat al Parlament de Catalunya, sí, i per tant també arriba un moment que la família també em demana una certa atenció. Per tant, no dic pas que no. A mi la política m'agrada, però vull seguir els passos que el partit me demana, i és que l'assemblea local ha de decidir, i per tant el juliol, l'agost, tindrem la resposta definitiva.
Juli Fernández va ser un dels referents del socialisme a les comarques gironines. Va ser alcalde durant 6 anys, fins que l'any passat una moció de censura el va fer fora. Ara ell mateix planteja a Ràdio Capital tancar aquesta etapa política. L'última paraula, però, la tindrà l'assemblea local aquest estiu.
Al Baix Empordà. Igualada hi passen moltes coses.
Els Mossos d'Esquadra han detingut a Palafrugell dos homes com a presumptes autors de sis
delictes.
En tot l'Empordà, aquesta majoria és del 79%. La llista...
A Castell de Calonge ha estrenat una doble exposició.
L'equip de govern de Palamós torna a portar al ple municipal.
Avui una jornada plenament assolellada.
Subscriu-te al nostre butlletí de notícies i cada dia t'enviarem les principals notícies del Baix Empordà a la teva bústia de correu. Apunta-t'hi ara a través de radiocapital.cat.
Ràdio Capital.
Per saber tot el que passa a casa teva.
Les famílies de l'escola La Vila de Palamós reclamen la jornada contínua al centre. La protesta es centrarà en no portar els alumnes a les classes de tarda d'avui, demà i demà passat. Gerard Escaig.
El centre públic de Palamós veurà com els seus alumnes deixen d'assistir a classe a petició de la plataforma contínua, una plataforma que s'ha creat amb l'únic motiu d'impulsar una campanya per reclamar al Departament d'Ensenyament un horari continu. Fa una dècada que el centre demana aquest tipus d'horari, però el departament no inclou l'escola pública de Palamós al programa pilot. Aquest programa s'acabarà el 2019 i, segons la plataforma, a partir d'aquell moment s'obrirà un nou escenari. L'objectiu que tenen els integrants de la plataforma contínua és ajudar l'escola La Vila de Palamós. Volen donar suport a la campanya per implementar l'horari continu, com també fer pressió al departament.
I per això avui entrevistem i parlem amb la Míriam Serrano, que és la portaveu del grup de famílies de l'escola La Vila de Palamós. Senyora Serrano, bon dia.
Bon dia.
Senyora Serrano, doni'ns més detalls d'aquesta protesta i per què s'ha decidit no portar els nens a l'escola.
Doncs bé, avui, demà i demà passat, com ja heu comentat, no els volem portar a la tarda, doncs per mostrar el nostre interès en que hi hagi una jornada contínua tan necessària per moltes raons, per conciliar més la vida laboral, per fomentar el temps en què els nostres fills i filles estan més desperts, o sigui, i a nivell pedagògic seria molt més positiu per ells, perquè almenys els petits, que és el cas de la meva filla, té molt més rendiment al matí, que després de 3 hores de descans, tornar a la tarda per una hora i mitja és un desajust per ells i per nosaltres, aquestes raons principalment.
I què els diuen des de la direcció del centre després que hagin decidit aquesta mesura?
Com, perdona, què has preguntat?
Què els diuen des de la direcció del centre després que els pares hagin decidit no portar els fills a l'escola?
Doncs el centre està a favor i ens dona suport. Sí, de fet, aquesta escola cada any es passen unes enquestes per valorar quins resultats hi ha a les famílies, si estan a favor o en contra, i més del 80% de les famílies enquestades estan a favor. Ja fa temps que hi ha una necessitat, es veu. El que passa que des del departament no es dona aquesta opció per motius varis, i llavors per això la direcció està a favor i ens ha donat suport per fer aquesta mobilització.
Dèiem i expliqueu vosaltres que ara mateix hi ha un programa pilot en què algunes escoles sí que participen en aquesta jornada contínua. Per què l'escola de Palamós no participa, l'escola de La Vila de Palamós?
Doncs exactament no sé el per què. Suposo que quan es va iniciar no hi havia tant de reclam per part de l'escola Vila, així com altres escoles sí que es va proposar i ara funcionen. Com heu dit, fins al 2019, doncs l'escola en el seu moment no, però bueno, ja fa com 10 anys que...
Ara quantes escoles hi ha que segueixin aquesta jornada contínua? És una cosa habitual en altres punts de Catalunya?
Per aquí als voltants no sabria dir-te exactament a Catalunya quants, però en coneixem 4 o 5 aquí a la província o aproximadament. Sí, i que sabem que les famílies estan molt contentes amb aquest horari.
Clar, quin horari fan ara els nens?
Ara fan de 2:15 fins a 12:15, i després de 3 a 2 quarts de 5.
Perquè de quines edats estem parlant? És tota la, tot el...
Infantil i primària, sí, infantil de 3 a 12 anys, sí. Sí, infantil seria de 3 a 6 i primària de 6 a 12.
Suposo que això també, aquest canvi d'horari també permetria que poguessin estar a casa amb algun familiar més i no haver de buscar alternatives fora de la família.
Sí, aquest horari no canviaria l'estructura. De fet, l'horari de la contínua que s'ha fet a altres escoles és de 9 a 2. Potser a la vila, perquè com que es comença mitja hora abans, seria 2 quarts de 9 a 2 quarts de 2. Però després, l'únic que canviaria seria l'hora del dinar. En comptes de dinar a les 12 o a quarts d'una, es dinaria quan es plega a les 2 o a quarts de 2, i després hi hauria una hora d'esbarjo que també estaria inclòs, o sigui que plegarien igualment a quarts de 5 si no es pogués recollir el fill o filla a l'hora de plegar de l'escola, com fins ara. O sigui, l'únic que canviaria és que el dinar s'allargaria i es farien dos esmorzars al matí en comptes d'una parada. Dues. No, per tant, digues.
No, deia, quina esperança tenen, quin ressò esperen que tingui aquesta mesura d'avui, demà i demà passat? Per exemple, reunir-se amb el departament, s'han reunit, tenen expectatives de reunir-s'hi?
Doncs esperem fer ressò i mobilitzar una mica aquest tema per tal de que arribi al departament. Tenim expectatives positives. Reunir-nos serà el següent pas, intentarem, sí.
Clar, és un fet que la vostra acció ha arribat i ha tingut repercussió en mitjans de la comarca. Ara cal veure si això arriba al departament.
Sí, això ho veurem. De moment, aquest és la primera acció, i d'aquesta manera també mostrem un interès per part nostra i unes ganes de fer un canvi. Però segurament pel curs vinent no serà possible, però possiblement hi haurà una intenció més pròxima que no pas si no féssim res.
Ara, repassant la informació que teníem, veiem que, clar, el pla pilot s'acaba el 2019 i a partir d'aquell moment dieu que s'obrirà un nou escenari. Pot ser aquest nou escenari sigui expandir, si el pla pilot és positiu, expandir el projecte i la idea a altres escoles. Aquí hi ha una esperança, doncs.
Sí, sí. En principi, el 2019 s'acabava el pla pilot, en el que moltes escoles ara hi són, i a partir d'aquest pla pilot es valoraria si ha estat positiu aquest canvi. Llavors es volia fer un estudi socioeconòmic de la situació d'aquests anys i després valorar si altres escoles també podrien començar amb un altre pla pilot o implantant-ho ja com a normes al nou horari.
Míriam Serrano, moltíssimes gràcies, portaveu del grup de l'Escola de la Vila de Palamós, que busquen aquesta jornada continuada pels seus fills. Moltíssimes gràcies per ser avui al Supermatí.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Que tingui, vinga, que tingui molt bon dia.
Igualment, adeu.
Recupera aquesta entrevista sempre que vulguis a radiocapital.cat.
Esquerra Republicana ha presentat aquesta setmana a Fornells, a Begur, les accions parlamentàries que duran a terme per rebutjar i demanar explicacions sobre la concessió de llicències per pescar corall vermell a la Costa Brava. Demanaran la compareixença de la vicepresidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría, al Congrés, per tal que doni explicacions sobre l'afer, ja que, segons asseguren, els permisos per pescar corall contravenen els informes d'experts internacionals. David Parreño.
També promouran una moció de rebuig als ajuntaments on esperen obtenir el suport d'altres partits. A l'acte de Fornells hi han participat alcaldes i regidors republicans del litoral gironí i del Maresme. Hi havia l'alcalde de Begur, Joan Loureiro, el de Palafrugell, Josep Piferrer, el de Palamós, Lluís Puig, o el de Torroella, Josep Maria Rufí. Ha obert els parlaments precisament a l'alcalde de Begur, Joan Loureiro.
A qui beneficia realment aquesta pesca? Quins criteris científics avalen precisament aquestes llicències otorgades i, sobretot, perquè no s'ha consultat, no s'ha informat, no hi han hagut reunions amb administracions, amb associacions i amb gent del territori.
Les actuacions que duran a terme els republicans seran bàsicament parlamentàries i, de moment, no optaran per la via de la justícia.
Elisenda Pérez, senadora republicana, ha assegurat que donaran suport a les iniciatives d'entitats. Pérez ha explicat que han registrat preguntes al govern espanyol perquè expliqui per què s'ha concedit la llicència i justificava així la petició de compareixença de la vicepresidenta.
Perquè ha de donar moltíssimes explicacions per als quals doncs, hagin pogut donar aquestes llicències en contra dels informes i dels estudis de científics experts en el corall.
A més, han registrat una esmena als pressupostos generals de l'Estat que permetria que les comunitats autònomes tinguin l'última paraula en la concessió d'aquestes llicències. Per la seva banda, la diputada al Parlament, Mònica Palacina, expressava que és necessari formar govern per treballar des de la Comissió de Medi Ambient.
Que el fet de que encara no tinguem govern i, per tant, no estiguin actives les comissions, és cert que impedeix que des del Parlament es pugui treballar aquest fet des de les comissions mateixes, però, en tot cas, Esquerra Republicana no deixarà de treballar on pugui per poder, diguéssim, donar la seva veu.
Són les 8 i 20 minuts, això és el Supermatí de Ràdio Capital. El cap de la policia, el cap de la comissaria dels Mossos d'Esquadra de la Bisbal, en David Puertas, serà el nou cap de la policia local de Palafrugell. L'inspector és el candidat que ha obtingut millor puntuació global en el procés selectiu per la plaça d'inspector del cos municipal, Toni Selles.
Tres candidats van arribar a la recta final del procés de selecció. A banda del cap dels Mossos de la Bisbal, hi havia dos inspectors de policies locals, segons detalla Diari de Girona. Els aspirants havien de presentar un projecte de reestructuració i organització de la policia local de Palafrugell d'acord amb la legislació vigent i les característiques del municipi. Aquesta proposta constava de diferents parts, com són el marc legal, un estudi d'AFO, és a dir, d'habilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats del cos, una proposta de projectes de millora i unes conclusions. David Puertas va obtenir 12 punts i mig, mentre que el segon millor puntuat es va quedar en 9 i el tercer va quedar eliminat en no superar el llindar dels 7 punts i mig. Els dos aspirants no van haver de fer la prova de català perquè el tribunal va validar l'acreditació del nivell exigit. El procés seguia amb una entrevista competencial i una valoració de mèrits. Puertas va obtenir 4,9 punts a l'entrevista sobre un màxim de 5 i 8 punts en la valoració de mèrits de 12 possibles. L'altre candidat es quedava en 2,09 i 6,3 punts. El procés selectiu acabava amb un test psicotècnic. L'inspector David Puertas serà nomenat com a cap de la policia local de Palafrugell un cop hagi entregat la documentació que requereix l'Ajuntament. D'aquesta manera, la policia local tindrà per primera vegada un inspector en un procés que ha generat algunes discrepàncies polítiques perquè l'oposició acusava el govern municipal de manca de transparència.
El govern de Palamós ha atorgat la llicència urbanística per instal·lar el Parc d'Aventura de la Fosca amb un pressupost d'uns 130.000 euros. L'Ajuntament dona un termini de 3 anys als promotors, que són l'empresa Surfbassum, perquè acabin les obres. En la llicència, l'Ajuntament demana a l'empresa que costegi les obres per conservar la massa vegetal de l'ambient i que no tali cap arbre sense autorització prèvia.
Doncs sí, recordem que la Comissió d'Urbanisme de Girona ja havia aprovat el pla urbanístic d'aquest parc d'aventura el novembre de l'any passat, com va poder saber Ràdio Capital. Aquest organisme de la Generalitat finalment va donar el vistiplau al projecte després que demanés que es fessin algunes modificacions. El consistori va tornar a aprovar el text amb algunes esmenes perquè llavors sí pogués tenir el vistiplau de la Generalitat. El parc d'aventura de la Fosca serà un equipament amb circuits aeris, amb tirolines i cordes damunt dels arbres d'un bosc del costat del càmping Kings. Els circuits seran de diferents nivells de dificultats i n'hi haurà d'infantils i per adults. També es preveu un servei de bar i una àrea de pícnic.
I el ple municipal de Santa Cristina d'Aro ha aprovat el nou pla d'inversions per al 2018 i el 2019, que assoleixen la xifra de 3,3 milions d'euros. La despesa es destinarà a un total de 45 accions. Pedro Ruiz.
L'Ajuntament de Santa Cristina d'Aro farà una inversió que ascendeix als 3,3 milions d'euros durant aquest any i el proper, que aniran destinats a un total de 45 projectes. Per aquest 2018 està previst que es realitzin 43 d'aquests i el desemborsament serà de 2,2 milions d'euros. D'altra banda, per l'any vinent, les accions a fer són orientatives, però es realitzaran en principi les dues restants i es continuaran dues d'aquest exercici. El muntant total serà d'1,1 milions d'euros. Aquest pla d'inversions va ser aprovat al ple municipal amb els vots de l'executiu municipal format per Esquerra, Guanyarem i Independents per Santa Cristina. De l'oposició, Junts i Emprenedors es van abstenir i el grup municipal del Partit Popular i Convergència i Unió van votar en contra. Pel que fa a les inversions d'aquest any, destaca la reurbanització de l'Avinguda de l'Església amb un cost de 375.000 euros, l'habilitació de la nova zona esportiva amb un cost de gairebé 200.000 euros o l'adequació de la travessia Camp Bac, que supera els 160.000 euros. Finalment, la major part de la despesa l'assumirà el consistori municipal, però també rebrà una subvenció de la Diputació que voreja els 25.000 euros i uns 280.000 euros de l'Agència Catalana de l'Aigua.
I quan són les 8 i 25 minuts, Ràdio Capital us avança les novetats d'enguany a la Fira del Circ al carrer de la Bisbal d'Empordà. En té tots els detalls en Manel Magrinyà des de la Bisbal. Bon dia, Manel.
Bon dia, companys. En el marc de la 28a Fira Mercat del carrer de la Bisbal d'Empordà, ahir es va presentar un petit tastet del que serà la Fira del Circ d'enguany, en dues companyies, una italiana, Carlo Carolei, i una altra xilena, Murmullo, que van fer una presentació dels seus espectacles en diferents espais de la capital baix empordanesa, com a arranjament de la temporada i un primer assaig en públic real dels espectacles que presentaran a l'estiu. Les actuacions van ser molt celebrades pel nombrós públic que tapeia les principals vies comercials de la Bisbal. Un dels portaveus de la fira, Albert López, ha fet per Ràdio Capital un avançament del que serà la Fira del Circ al carrer del 2018.
De cares a la Fira a 2018 podem avançar, tot i que la programació la tancarem en dues setmanes, tres setmanes, però el que sí que podem avançar és el que tindrem al Circ Exalté, l'espectacle Mur també, els Ediatis, arrencarem també a la Fira amb el premi del Circolic d'aquest any, del número, que és l'Emiliano Alessi. També tindrem els Herrerita, la Bleda, es quedaran per tancar unes quantes companyies que no volem avançar encara, però serà una de les fires més potents dels últims anys.
I pel que fa a les novetats respecte a l'any passat?
Continuem l'aposta del Circ Contemporani i significativament podíem parlar de que segurament les companyies catalanes tindran més força que altres anys.
Les 8 i 27 minuts i ara us expliquem que aquest dissabte tenim una transmissió esportiva a Ràdio Capital.
Aquest dissabte a la tarda, el rugby s'apodera de l'antena de Ràdio Capital. L'equip sènior dels Senglars de Torroella de Montgrí es juga el títol de primera catalana en una final d'infart amb el Club Rugbi Espartans de Granollers i nosaltres hi serem per explicar-ho. Dissabte 5 de maig, a partir d'un quart i 5 de 7 de la tarda, des del Camp de la Fuixarda de Barcelona, Senglars de Torroella, Espartans de Granollers. Amb la narració des del mateix camp de l'Alba Cabrera i els comentaris d'Òscar Vila per explicar-ho tot en una final d'infart. I és que quan algun equip de l'Empordà s'ho juga tot, nosaltres hi som per explicar-ho.
L'actualitat informativa musical d'aquest dimecres passa perquè aquest demà s'estrenarà la nova cançó de Florence and the Machines, anomenada Hunger, que formarà part del nou disc Florence Welch. Ara mateix escoltem Shake It Out de Florence and the Machines. Són 8:45 del matí. I aquestes són les veus d'aquest dimecres al Baix Empordà. Per començar, el portaveu del Partit Socialista a l'Ajuntament de Palafrugell, Juli Fernández, que obre la porta a tenir un nou lideratge al partit.
Jo vaig ser candidat del 2003, he guanyat tres eleccions seguides al Palafrugell, he estat 4 anys de diputat a Madrid, a portaveu d'Economia del Govern, he estat al Parlament de Catalunya, i per tant també arriba un moment que la família també em demana una certa atenció. Per tant, no dic pas que no. A mi la política m'agrada, però vull seguir els passos que el partit me demana, i és que l'assemblea local ha de decidir, i per tant, el juliol, l'agost, tindrem la resposta definitiva.
I l'alcalde de Begur, el republicà Joan Loureiro, que critica la concessió de les llicències per pescar corall vermell.
A qui beneficia realment aquesta pesca? Quins criteris científics avalen precisament aquestes llicències otorgades? I sobretot, per què no s'ha consultat, no s'ha informat, no hi ha hagut reunions amb administracions, amb associacions i amb gent del territori?
Sobre el corall vermell, la senadora republicana Elisenda Pérez explica que demanaran la compareixença de la vicepresidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría.
Perquè ha de donar moltíssimes explicacions per als quals doncs hagin pogut donar aquestes llicències en contra dels informes i dels estudis de científics experts en el corall.
I a més, Albert López, portaveu de la Fira del Circ de la Bisbal, que ens explica les novetats d'aquest any.
Continuem l'aposta del circ contemporani i significativament podíem parlar de que segurament les companyies catalanes tindran més força que altres anys.
I a tot això hi afegim una nova veu, la de l'escriptora Rosa Regàs, en el seu comentari d'avui.
El meu comentari d'avui serà molt breu, perquè és tan complex el missatge que voldria enviar, o almenys a mi m'ho sembla tant, que potser seré capaç de carregar-lo de tota l'emoció que em provoca el que us diré, que m'ha fet pensar i donar voltes al sentit de la pròpia vida, dels propis sentiments i de la importància que donem a la professió, no tant per ella mateixa com pels lligams que ens volen fer veure com imprescindibles, que tantes vegades amaguen la veritat de les nostres emocions, de les nostres vocacions. He estat aquesta darrera setmana a Barcelona Film Festival i he pogut veure dues vegades la pel·lícula guanyadora, Mary Shelley, sobre la vida de l'autora, ara fa 200 anys, de la famosíssima novel·la Frankenstein. Coneixent la vida de Mary Shelley i coneixent la seva obra, que vaig llegir als meus 20 anys, és ara quan m'he adonat que Frankenstein va infinitament més enllà de la novel·la de terror, amb què sobretot ha passat a la història, i és element de les multituds que n'han sentit parlar o que n'han vist les representacions i les 1000 pel·lícules que se n'han fet. I el més curiós, i això és el que m'ha fet pensar en alguna cosa que encara que sembli estrany té a veure amb el que avui es demana de nosaltres, sobretot en el nostre país, sigui Catalunya o Espanya, el que creiem que ho és, diguem-ne identitat o patriotisme, i que a algú li semblarà que s'allunya de l'àmbit del paisatge on vivim. I és que la directora del film, l'autora del guió, Haifa Al-Mansur, és una dona jove nascuda a Aràbia Saudí. És ella la que, malgrat haver nascut en un país en el que és segona o tercera en l'ordre de les prioritats, no ja del país sinó de la família, ella tan absolutament allunyada de la cultura europea i més encara de l'europea del segle XVIII, és la que ens fa veure i viure quines eren les formes d'entendre la vida i la mort en aquells paratges tan llunyans de la seva cultura, fins al punt d'obrir-nos encara més el que la novel·la Frankenstein, escrita també per una noia de Londres, aquesta de 18 anys, té a veure amb el mal que som capaços de fer-nos els humans, no per mala fe tantes vegades, sinó per creure en el que creiem, per defensar-ho o per imposar-ho als altres. Això, entre moltes altres coses, que deixen entreveure la complexitat del que suposa la creació, l'amor, l'odi, la reconciliació, les tragèdies que ens envolten i que més ens acosta al que encara avui volem trobar-hi un sentit per transmetre'l a la nostra vida. I jo em pregunto, si una persona tan allunyada de tot lo nostre pot profunditzar d'aquesta manera tan encertada i emocionant en el que encara ara ens passa, Quin sentit té aferrar-se a tot hora a lo nostre, exposant-nos a mantenir l'ànima a la crosta dura de la superfície del que som i del que volem ser?
Torna a escoltar aquest comentari sempre que vulguis a radiocapital.cat.
Són les 8 i 35 minuts. Centenars de persones es manifesten per la República dels Drets Socials convocats per l'Assemblea Nacional Catalana i la intersindical CCS. Elisenda Pelosí, la presidenta de l'ANC, assegura que si es volen garantir de debò els drets socials, l'única solució és la República Catalana.
Participant en aquest espai de sindicalisme nacional republicà, amb la intersindical i amb Universitats per la República, el que estem dient és que és la República Catalana la que ens garantirà aquests drets socials, la que ens permetrà fer polítiques de mercat de treball ambicioses, la que ens permetrà tenir un estat del benestar digne i, sobretot, un mercat de treball digne.
Des de l'ANC, la seva presidenta, Elisenda Pelosí, va voler remarcar que es va organitzar aquesta mobilització per primer cop en un 1 de maig i de la mà d'altres entitats sobiranistes per evidenciar que si es volen garantir de debò els drets socials, l'única solució és la República Catalana. El membre del secretariat de la Intersindical, Sergi Perelló, per la seva part, va fer una crida a fer fora el sindicalisme a les empreses i centres públics per poder aturar el país un, dos, tres i els dies que faci falta, quan els catalans hagin de defensar la República i els seus drets laborals.
I Esquerra Republicana fa una esmena als pressupostos de l'Estat per al municipi fictici de Sant Esteve de les Roures. Els republicans han colat la falsa reivindicació entre les quasi 1.000 que s'han registrat al Congrés i ho emmarquen en una estratègia irònica del partit.
Centenars de persones van sortir al carrer l'1 de maig a Sant Andreu de la Barca per mostrar el seu suport als professors de l'IES al Palau, acusats per la Fiscalia d'un delicte d'odi per assenyalar els alumnes fills de guàrdies civils l'endemà de l'1 d'octubre. Convocats per exalumnes del centre educatiu, els
Disculpeu, la crònica que us volíem explicar és que centenars de persones s'han manifestat a l'Institut Sant Andreu de la Barca en suport dels nous mestres de l'IES al Palau. Els concentrats han demanat que no es criminalitzi els professors. Ara sí, Alba Legida.
Centenars de persones van sortir al carrer l'1 de maig a Sant Andreu de la Barca per mostrar el seu suport als professors de l'IES al Palau, acusats per la Fiscalia d'un delicte d'odi per assenyalar els alumnes fills de guàrdies civils l'endemà de l'1 d'octubre. Convocats per exalumnes del centre educatiu, els manifestants es van concentrar a la porta de l'Ajuntament per reclamar que no es criminalitzi els docents i en defensa de l'Institut i l'Escola Pública.
I ara, si us plau, Alba, explica'ns això de Sant Esteve a les Roures.
Segons ha avançat el diari El Món i han detallat fonts del partit, els republicans han decidit colar aquesta esmena irònica enmig de les seves peticions per a modificar els comptes de l'Estat amb la intenció d'evidenciar que el govern espanyol ignora sistemàticament les demandes que fa Esquerra Republicana, tant si són per a necessitats reals com si es tracta de municipis ficticis com aquest.
Tot es pot justificar, però escolteu, no sé què dir-vos. Ara anem a l'agenda. Aquí tenim la sintonia de l'agenda. Dèiem, avui tenim ganes de comentar algunes exposicions que tenen lloc a la casa a la nostra contrada i comencem a Platja d'Aro, que al Parc dels Estanys es poden veure les escultures al cel obert de Rosa Serra. Martí.
Seduïdes per artistes com Curós, Clarà, Miguel Àngel o Henry Moore, les escultures de Rosa Serra es caracteritzen per la solidesa, rotunditat i simplicitat de les formes. La figura humana, sempre present en totes les seves creacions i tractada amb diferents materials, marbre, pedra, bronze, fibra de vidre o polièster, com és el cas de les peces que s'exposen, presenta uns acabats delicats i suaus. L'artista busca el joc constant entre el buit i el ple, amb figures que no desafien mai la gravetat. Fins i tot les postures més complicades sempre donen sensació d'estabilitat.
I fins al 14 de maig, al Museu de la Mediterrània de Torroella, trobarem paisatges per anticipació.
Pierre és un artista fascinat per l'Empordà i els seus paisatges, tant que l'han acompanyat durant molt de temps en el seu desenvolupament artístic sense ser-ne del tot conscient. Tanmateix, des de fa anys, li ha tornat al cap per formar-ne part d'ell d'una manera conscient. Amb aquesta exposició, Pierre Delà s'anticipa als records i préstecs reconstruint el paisatge del Baix Empordà. Intenta fer-ne una recreació del paisatge, del territori, el mar, el riu i fins i tot les pedres. Vol mostrar els seus records, les seves sensacions, a través de la realització d'unes cartografies del passat i del futur, suggerides pel silenci de la tramuntana, la poesia i el murmuri.
I aquesta que escoltem ara és Fins que arribi l'alba dels Catarres, que és el número 1 de la llista del Per no dir res, que podeu escoltar cada dissabte a Ràdio Capital.
Per tu, no sóc un dels teus amants, però creu l'Himàlaia per tu i robaré 12 diamants, un per cada lluna plena per tu. Jugo a naus amb el perill, ballo sobre l'ava per tu. T'aguantaré tota la nit sense dormir. El que jo vull és cantar-te fins que arribi l'alba, tornar-me a embriagar amb el teu perfum. Mentre fora el món va donant voltes i riure fins que ens falti l'aire, memoritza els racons del teu cos nu, tan fora del comú. Per tu no seré mai un esclau, però guanyaré la guerra per tu i lluito fins l'últim assalt amb les apostes en contra per tu. Atrapo bales amb les dents, domaré les feres per tu i accelero sense frens de 0 a 100. El que jo vull és cantar-te fins que arribi l'alba, tornar-me a embriagar amb el teu perfum.
I quin gran èxit aquest que escoltarem ara, No Excuses, de Meghan Trainor. Seguim al Supermatí de Ràdio Capital amb la millor música. I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you. Leaving to find my soul. Told her I had to go. And I know it ain't pretty when our hearts get broke. Too young to feel this old. Watching us both turn cold. I know it ain't pretty when two hearts get broke. Yeah, I know it ain't pretty when two hearts get broke. I hope someday.
Deixar-ho tot enrere. No hi ha manera per tornar a començar. No tinc cap pressa si em dius que tu m'esperes. saber res del que passarà demà. No hi ha manera de deixar-ho tot enrere. No hi ha dreceres quan es tracta de ballar. No tinc cap pressa si em dius que tu m'esperes. No vull saber res del que passarà demà. I si tot va bé, que s'encenguin els dies. I si tot va bé, tornar-nos a trobar. I si tot va bé, que balli l'alegria. I si tot surt bé, yeah. Enrere. Aquesta nit tornar-nos a ballar. Amb els meus dits robar la teva esquena. És que la nit si creues el meu mar. I si tot va bé, que s'encenguin els dies. I si tot va bé, tornar-nos a trobar. I si tot va bé, que balli l'alegria. I si tot surt bé, yeah.
Millor música del món sona a Ràdio Capital.
I sempre que vulguis a radiocapital.cat.
Ara escoltem Don't For Me, de Charlie Puth. Això és Ràdio Capital, això és el Supermatí, quan són les 52 minuts.
Yeah. What you thinking? You think that you could be better off with somebody new?
Baby,
Això és el Supermatí, això és Ràdio Capital, i ara repassem les efemèrides, perquè tal dia com avui passava això que ara escoltareu. Bé, no ho tenim preparat, però posarem una sintonia. Tal dia com avui tenen lloc a París les manifestacions estudiantils conegudes com el Maig Francès, Pedro Ruiz.
Francès o Maig del 68 és el nom amb què es coneixen una sèrie d'importants protestes, vagues i manifestacions succeïdes a França en la primavera de 1968. Els fets van iniciar quan es van produir una sèrie de vagues estudiantils en nombroses universitats i instituts de París, seguides de confrontacions amb la universitat i la policia. Els estudiants protestaven contra el capitalisme, el consumisme, l'imperialisme americà i les institucions tradicionals de l'establishment. L'intent de l'administració de Charles de Gaulle d'ofegar les vagues mitjançant una major càrrega policial només va contribuir a encendre els ànims dels estudiants, que van protagonitzar batalles campals contra la policia al barri llatí i, posteriorment, una vaga general d'estudiants i vagues diverses secundades de fins a 11 milions de treballadors en tot el territori francès, 2/3 del total de treballadors, que reclamaven millores en les condicions laborals. Les protestes van arribar a un punt tal que De Gaulle, també en una guerra civil o una revolució, va abandonar el país per unes hores, va dissoldre l'Assemblea Nacional Francesa i va convocar eleccions parlamentàries anticipades el 23 de juny del 1968.
I tal dia com avui moria Osama Bin Laden.
L'1 de maig del 2011, diversos mitjans de comunicació van anunciar que Osama Bin Laden havia estat mort a trets al Pakistan. La confirmació oficial, suposadament basada en proves d'ADN, va ser donada minuts després per aleshores president dels Estats Units, Barack Obama. Moria el 2 de maig del 2011 a les 11:30, hora catalana 5:30 del matí, a la localitat pakistanesa d'Abbottabad, al nord del país, a uns 80 quilòmetres de la capital, Islamabad, fruit d'una acció comando dels Estats Units minuciosament preparada. Les autoritats americanes van afirmar haver llançat la despulla de Bin Laden a la mar, després de fotografiar el cos i fer-hi proves d'ADN i després de seguir els ritus funeraris de la religió musulmana.
Les 8:58 minuts. Acabem el Supermatí amb els titulars d'avui. El Baix Empordà, Toni Sellas, Sílvia Pedret.
Dolors Bassa explica per carta a Ràdio Capital les seves sensacions des de la presó d'Alcalá Meco. La torroellanca respon a l'enviament d'un resum informatiu del Baix Empordà d'aquesta emissora. Diu que troba a faltar els colors de l'Empordà i que la presó respon a la rigidesa del segle XIX.
Famílies de l'escola La Vila de Palamós no portaran els nens a classe durant 3 dies. Reclamen la jornada contínua. Fa una dècada que el centre vol aquest horari, però Ensenyament no ha inclòs l'escola en el programa pilot que s'acaba el 2019.
Esquerra Republicana demanarà la compareixença de Soraya Sáenz de Santamaría pel Corall Vermell. Volen que la vicepresidenta de l'executiu espanyol doni explicacions sobre les llicències que han donat perquè es pugui pescar corall vermell en aigües exteriors de la Costa Brava.
El govern de Palamós atorga la llicència al Parc d'Aventura de la Fosca. El projecte té un pressupost de 113.000 euros. L'Ajuntament dona un termini de 3 anys als promotors perquè acabin les obres. També s'hauran de fer càrrec de les obres per conservar la massa vegetal i no podran talar cap arbre sense permís.
El cap de la comissaria dels Mossos d'Esquadra de la Bisbal, David Puerta, serà el nou cap de la policia local de Palafrugell. L'inspector és el candidat que ha obtingut millor puntuació global en el procés selectiu per la plaça d'inspector del cos municipal.
I acabem repassant el temps. Martí Seguer, quin temps farà avui?
Avui tindrem un matí amb molt de sol i a mesura que avanci el dia s'anirà intensificant el vent de tramuntana. Temperatures entre els 3 graus de mínima, per tant, temperatura freda al matí i a última hora del vespre, i màxima de 21 graus. De cara als propers dies, dijous serà un dia amb més presència de nuvolositat i la matinada de dijous a divendres esperem algun ruixat.